Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la poma, avui...
Un programa accidentat abans de començar.
Mira, me cago en la madre que parió a Riverside.
Però és de veritat, culpa dels informàtics.
El Magma porta 2 anys dient que abandonem Riverside.
Però és que fa molta ràbia.
Ho vaig dir des del començament.
Des del Plast Oceà Superior.
I això que ara em deixen... Ara ja, últimament, heu vist que em deixen entrar sempre, però va haver una època que a mi no em deixava.
Però, deixava.
Fa ràbia perquè, perquè en principi el que diguéssim, com a usuaris, fem està ben fet. Què més?
La culpa és d'ells, ja està.
La culpa és d'ells, ja està. Sí, sí.
Compte, no, que estem parlant de les APIs de Google i Google és famós per anar canviant les seves APIs sense avisar ningú, eh? Que jo, hòstia, això ho he patit,
no,
també.
O sigui, que la culpa fos de Google, t'ho juro que aquesta no l'he vist venir, Marc?
Amossega la poma.
Marc, que en aquest cas també fos cosa...
Marc, es fan 30.000 directes a YouTube cada puto dia. I no fallen, vale?
Sí, jo dic amb StreamYard a tot el blitz que portem 3 anys fent-lo servir, no ens ha fallat cap directe, ni un. Però bueno, o sigui, la culpa, si vols que sigui de Google, pues si és de Google, que segur
que
alguna
cosa
han fet.
Jo dic el benefici del dubte per Riverside.
Alguna cosa han fet, segur.
No ho sé, jo crec que no, perquè quan jo estic fent temes de ràdio, que meto un directe, que jo feia faig temes en directe des de OBS cap a YouTube, surt perfecte. Les programacions les puc agafar, planificar, me les agafa sense cap problema. Per tant, no és l'API de Google, és la merda de Riverside. Vale?
Exacte.
Molt bé.
Que haurem de canviar StreamYard o alguna altra porqueria d'aquestes.
Sí.
I tindrem els mateixos problemes, però bueno.
Sí, sí, sí. Això, doncs, benvinguts tots a Mossega la poma. Ja hem passat aquí els 5 minuts de Despotrique. Avui només per Riverside, aquest programa no sortirà per YouTube, però hem passat link a l'audiència, vull dir que si esteu per aquí ens podeu seguir. I què més us anava a dir? Ah, avui parlarem... O sigui, una setmana on Google, el Google I.O., el Sundar Pichai, va dir 274 vegades intel·ligència artificial, vale? Sí,
perquè els de TechCrunch ho van comptar.
Sí, ho van comptar.
Van agafar i van fer una transcripció i ho van comptar fàcilment.
Pitjor per que cert, el 5G de l'any passat.
En Rup diu que potser és que estan integrant el Gemini a YouTube i ho estan fent el deployment clar. En divendres i és mala pràctica, eh? Encara serà culpa de YouTube, eh?
Tot això. Una setmana que OpenAI presenta GPT-4.
Una cosa, perdoneu, Això de dir que és mala pràctica fer un deploy un divendres, sisplau, benvinguts al segle XXI, eh? O sigui, que això és molt mentalitat, a mi que em perdonin, això és molt mentalitat de segle XX i de que fer un deploy fos una cosa dramàtica. A veure un moment.
Si hi ha algun bug al cap de setmana, pues no estan els...
A veure una cosa.
Una empresa mínimament higiènica, el backend l'ha de desplegar diversos cops al dia. I de forma automatitzada. Què és això? Deploy.
Bueno, si fiques un nou codi, pues ja, i plugins nous, doncs és un deployment de coses noves. Evidentment, una altra cosa és que aixequis contenidors i baixis contenidors i obris coses. A veure,
desplegues darrere feature flags i coses, així, per favor, benvinguts al segle XXI.
Això s'ha de fer cada dia, fallos també són al segle XXI. Una cosa, que no oblidem el primer principi de la informàtica. Si funciona no ho toquis.
Això és del segle XIX.
Per favor, hòstia, estem veient en blanc i negre ja, eh? Si falta el logo del nodo.
Falta el nodo.
Uf.
Primera raó del Raül que avui en dia es fan deploys contínuament. Vale? Això
I automatitzat, i amb el teu rollback, els feature flags per amagar, vull dir, hi ha mil estratègies perquè no
sigui un drama. Però també hi ha mil, però de vegades els ocells fan cagarades i quan fas alguna cosa...
Però pot ser un dimecres, un divendres o un dijous. I l'altra cosa és que sovint em serveix, diguéssim, excepte alguns serveis molt específics, la majoria de serveis agraeixen que un faci un deploy el divendres perquè s'utilitzen poc el cap de setmana.
Bueno, si, si peta, no és, i si peta ja ho arreglarem dilluns que ve. O sigui, això és
excepte
molt, molt mostrat.
Netflix, Netflix
i
alguna
festa,
cosa.
I dilluns és festa, així que es
fotran. I dilluns és festa, o sigui... Ja,
bueno, això, no això Magma és molt centralista. Dilluns és festa només a la City podrida de Barcelona. A la resta no.
Ei, que... no, 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 que Vilassar de Dalt i Cabrils també, eh?
Ah, només és a Barcelona. Ah, amigos.
No, no, i que, sí, que per sort...
Barcelona les... i la Corona.
Per sort, no, l'escola dels dos nanos em coincideix la festa. Perquè de vegades he tingut festa a l'escola d'un i no a l'altre i al revés. I dius, ostres, tu.
Ja, però això és perquè també ho escullen. Perquè, per exemple, l'escola dels meus fills fa festa dilluns, però perquè és de lliure disposició, no perquè sigui festiu aquí.
El Dani Gaia, aquesta setmana en el grup de Telegram, quan deia, no, ja tenim coses en el guió, perquè clar, per poder presentar alguna cosa i que farem un directe, has de posar alguna cosa en el YouTube,
títol.
En el lloc. Sí. I ho vaig publicar, i em diu el Dani Gaia, ui, no servirà de res, ni direu el que està en el guió, ni sortireu en directe. Total, posa tertúlia tecnològica i acaba avant.
Clar, clar.
I el cabró té
sabidoria.
Tanta raó.
I després va dir, i no feu deployment en divendres.
I té tanta raó, mare meva. Tanta raó. Bueno, va.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, escolta, jo vull parlar de pneumàtics.
Ah, i no vols parlar de... Vale.
Ara, tira. Tothom està esperant que parlem de Gemini i de pneumàtics. A veure, la gran estafa dels pneumàtics. Vaig estar ahir parlant amb el meu mecànic de confiança, amb l'Uri.
Aquest moment, aquest programa s'ha convertit en... Què li ha passat al Marc aquesta setmana?
No, no, no,
la bateria
no, no, no,
de Huawei, els pneumàtics del cotxe...
Però, exacte, però és que si no seria ahir tot el dia...
Que també.
No, però també tu t'has estat tot el dia parlant d'ahir, no?
No, 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 però sí, pneumàtics. Sí, sí. No, a veure, el tema dels pneumàtics, val, és les empreses que venen cotxes elèctrics, bàsicament la mètrica més important així com abans havien de posar el consum, el diesel gasta 4,7 litres a los 100, i aquell cotxe no fot 4,7 litres al 100 ni que vagis amb sexta a la ronda de dalt amb baixada a 60 per hora, però perquè van fotre una prova un dia determinat, que curiós. Què passa? Han de fer rang, el màxim range, ja fa 400 i pico quilòmetres, el que sigui. I llavors el que passa és que bàsicament els hi posen uns pneumàtics on, en comptes de cautxo o el que li posin aquests dies, hi foten marbre, vale, perquè tinguin el mínim de fricció possible. Vale? I llavors,
I reguen una mica la carretera, no? També.
I reguen una miqueta la carretera. I llavors, què passa? Com que el pneumàtic que fan servir per homologar és amb el que et venen el cotxe, i de fet, quan si tu vols comprar-te un pneumàtic per cotxe elèctric, es veu que hi ha una certificació que és la... En diuen, posen la Q. Tu agafes el pneumàtic que sigui, i si posa una Q, es veu que és la de cotxe elèctric. Doncs són unes gomes duríssimes. Són unes gomes duríssimes per això, per donar-li rang. El problema és que aquests pneumàtics són slicks. O sigui, són slicks, i quan plou molt, doncs rellisquen. No és cap problema, perquè els cotxes avui en dia, i sobretot els elèctrics, porten uns controls d'estabilitat i de tracció bestials, però dir, hòstia, tu, que vagis amb una goma...
Però un slick no pot ser, perquè per
normativa
ha de portar dibuix.
Equivalentment, no són slicks, evidentment.
Ah, que dius que és duríssim i que no té...
Té una mica de dibuix, té una miqueta de dibuix, però clar, jo, per exemple, estic acostumat en el que l'altre cotxe, que és amb el que pujo de vegades a esquiar, aquest any he pujat només una vegada perquè em vaig fotre mal el genoll, però vaig amb uns Michelin All Weather, que són uns pneumàtics acollonants que serveixen per l'estiu i per l'hivern, i que pots anar... quatre estacions i que he conduït amb ells amb neu, sense cadenes, sense cap mena de problemes. Uns pneumàtics acollonants. Clar, evidentment aquests pneumàtics que van tan bé i que van de puta mare per pluja i que van per neu i per fang i per tot, clar, tenen una mica més de drac i no els munten en elèctrics. Llavors, primera, Això que diguin un cotxe elèctric té que portar pneumàtics per cotxe elèctric és una camama. És una camama. I la putada després és que quan venen cotxes elèctrics són cotxes que són cars i que porten amb pneumàtics que també són caríssims, que també són caríssims i són una puta merda. I fins aquí el rant del dia.
Però Marc, això és conseqüent, perquè si és un cotxe elèctric, com qualsevol dispositiu elèctric, no es pot mullar, no? Per tant, els dies que plou no l'has d'agafar.
És veritat, és veritat. Com no es pot mullar, l'has de deixar a casa.
Clar, per això li poses aquest pneumàtic, perquè si no faries curtcircuit, home.
No van canviar la normativa de quilòmetres a Europa? No fa gaire que era molt més realista? WTP o
sí, és el WTP, però normalment...
Hi va haver un gran canvi, respecte a l'anterior?
Jo acostumo estar un 10% per sobre del que marca la WTP en el meu consum. Tot i que de tant...
Això suposo que com la bateria dels mòbils, no? Ara perquè ja està molt superat, però era una època que encara estava en la cursa aquesta perquè la bateria durés més, i et deien, no sé quantes hores, un dia i mig, i dius, clar, un dia i mig, saps, si l'encenc i em quedo mirant la pantalla...
O mires vídeos només amb el còdec que ells et diuen que tenen optimitzadíssim per mimar la bateria.
Diu algú que si el cotxe elèctric es mulla, que el poseu en arròs. Vull dir que...
Però és veritat.
Però són molts quilos d'arròs, perquè no és com el mòbil.
Vas amunt dels magatzems de les SOS i el fots allà dintre.
Ah, no, a Delta, mira. Pots tirar el Delta.
Tal com va el preu dels aliments, jo diria que gairebé costa menys posar uns pneumàtics o el weather.
Però igualment, fins i tot, diu que hi ha alguns cotxes que perden la garantia, alguns models que perden la garantia si els hi canvies els pneumàtics.
What?
Perquè...
What?
Dius, per què? Perquè li vegi que una persona viu a Andorra i diu, li vaig a fotre uns pneumàtics d'hivern, li vaig a ficar uns all weather.
Però a veure, que si Apple treu un cotxe que només podrà anar amb pneumàtics Apple, això ho tenim tots claríssim, no?
No només això, per carregar-lo hauràs de comprar un dongle. Per carregar-lo a casa hauràs de comprar un dongle. I hauràs de tenir un dongle per cadascuna dels carregadors possibles.
I tant. Home, això, zero dubtes, no? De que el pneumàtic serà marca Apple i tindràs cables i aquestes coses.
Per sort, Apple ja ha abandonat el cotxe elèctric. El cotxe, vamos.
Això va.
Vale, Marc, a veure, què ha passat aquesta setmana? Perquè OpenAI presenta GPT-4a i alhora Google...
A veure, hi ha coses interessants del GPT-4. El que tenim és, primer de tot, el GPT-4E0 petiteta, GPT-4O, no zero, sinó una o minúscula.
Estem a nivell de branding, ja que estem a prop de l'assos.
És O de oh my god.
Jo crec que el departament de branding d'assos s'ha escampat per tota la indústria. Entre els d'assos i els de Samsung estan dominant el món. O sigui, estan a tot arreu.
Però és que la trampa ha caigut està Apple.
Bueno, jo crec que Apple tenen una ruleta que van posant Max, Pro, Ultra, i van donant-li voltes a veure què surt. I crec que algú ha afegit el que te cagues. Com?
Omni.
Com dius?
Sí, és d'Omni, perquè és el model que barreja vídeo, àudio i text.
I que només està disponible per tothom.
No, a veure, primer anem per parts. A veure, la primera és que han agafat i han fet un model molt optimitzat del GPT-4. Vale? Que era el model que podíem fer servir només la gent que pagava, els que estàvem pagant. Vale? Llavors, han tret un GPT-4O petita que bàsicament va molt més de pressa, o sigui, és realment ràpid, i en comportament doncs, no es comporta exactament igual que el GPT-4. Jo dic perquè estem en un grup de Telegram que el provem i veurem coses, i en algunes coses va millor i en algunes coses va pitjor que el GPT-4. La part important és que la resta de mortals que no paguen, que tenen el servei, diguéssim, de gratuït, ara poden fer servir el GPT-4O. Combinat amb l'accés, amb la connexió online a la web, i a més no sé si li pots pujar imatges, és a dir, li pots pujar imatges...
Que et descrivi una imatge i tal.
Exacte. Llavors, això és un gran què, sobretot doncs, perquè, d'alguna manera, ara fa una setmana, si algú volia accedir a un model bo sense pagar, doncs segurament havia d'estar provant coses, la gent parlava que utilitzaven el GPT-4 a través de Bing, amb un prop de sistema immens entremig, o els Gemini...
No va malament el de Bing, la veritat. Bueno, el que està integrat en Bing.
El Gemini, alguna gent parlava del Gemini Pro i coses d'aquestes. Tots aquests models estan tots molt bé. però sempre ha estat considerat més o menys a dintre de la indústria que el gran kahuna era el GPT-4 i que hi ha un que es diu Claude 3 Opus que també dona molt bons resultats i que el Gemini Ultra, que es veu que han agafat el DAO del... tenen el Pro i l'Ultra, els de Google també tenen el DAO dels d'Apple. Jo crec que algú de Cupertino ha passat a Mountain View i se'n va portar el DAO.
El GPT-4O encara no està disponible per tothom, eh?
Bueno,
però és en el que han dit que faran la base del model open source. O sigui que el GPT open source... Bueno, no, el GPT, no, no open source, perdona, obert a tothom.
L'estan obrint mica en mica, estan fent un rollout mica en mica, estan fent un deployment antivendres i van obrint-ho a diferents tiers d'usuaris. Em sembla que en Rup el va tindre abans que jo. I mica en mica d'això, però el que sí que van ensenyar, van fer demostracions d'una versió multimodal del sistema que té modalitat d'entrada vídeo / imatge a imatge i que a més té el so directe d'entrada. Per què és important això? Doncs perquè fins ara els models amb els que podies parlar el que feien era bàsicament matxembrar models, i agafaven el Whisper i el combinaven amb el primer que agafaven i feien la transcripció, després ho donaven al GPT i després la transcripció li passaven amb alguna cosa que feia que parlés. En canvi, el model nou que tenen, que estan fent també rollout mica en mica, a poc, és un model amb el que pots parlar directament i teòricament el que diuen és que el model és multimodal i a la teva veu o les imatges que donen entra directe al model, de manera que les teves inflexions i el soroll de fons que se senti també l'està pillant el bitxo, i ell genera directament. Amb la qual cosa, la latència de la resposta és molt més petita, perquè no tens un matxembrat on hi ha un procés, s'acaba un procés, s'executa un altre procés.
Clar, no només és transcripció, no? Perquè pot un soroll d'un animal també el pilla, oi?
És a dir, i les teves inflexions de veu. Llavors, bàsicament, els que ho estan provant, els que han tingut allò, parlen, diguéssim, que... I les demos donen molt de feeling de la pel·lícula Her. Tot i que no hi ha la veu de la Scarlett Johansson, però sí que dona una miqueta el vibe d'aquest de la pel·lícula Her. I allò, és clar, el que deia, va sortir el Sam Altman el dimecres en un podcast dient, doncs, això, doncs, que ell havia provat altres models, doncs, aquests d'interacció verbal, i que era una mica el de Siri. Tu dius alguna cosa, penso una mica i et contesta al cap d'una estona. Però, en canvi, amb aquest tipus de models, amb molt baixa latència, dona sensació que estàs parlant amb una persona i mantenir una conversació. I que això, doncs, fa que et va fent que aquest model sigui més útil. Una mica allò que estàvem parlant l'altre dia de que nosaltres farim servir ordinadors i teclats i mous perquè és la manera més d'això, i llavors hi ha gent que diu que no, que mica en mica quan aquestes eines siguin molt, molt més efectives, doncs hi haurà un moment doncs, que ja directament voldrem parlar amb elles i els hi preguntarem
però
coses.
Però és el que va dir el Raül l'altre dia, o sigui, treballar pensant i treballar dient-li a algú el que vols fer, hi ha una diferència molt gran i això no crec que s'arregli mai, no? En aquest
no
sentit.
Sé,
la comunicació verbal té... La comunicació verbal té poc ample de banda. És així. L'altra cosa és que fos mental, però la verbal té poc ample de banda. Llavors, bueno, hi ha els seus casos, No dic que no. Compte.
El xat té una ample de banda molt petita. La comunicació verbal que estem tenint nosaltres ara...
Amb un dispositiu no li parles com un xat.
Sí, però en aquest cas la idea és, si tu l'amplada de banda que tens amb una comunicació verbal també la pots tenir amb totes les inflexions i tot el que tu tens, també ho tens amb la màquina. Jo, per exemple, tinc converses amb el meu company amb el que estem fent el software, agafem el telèfon mentre jo vaig fent l'arròs Tres Delícies i anem parlant i anem dissenyant l'arquitectura. I quan acabem ja ens hem assignat tasques, ens assentem un momentet a escriure les quatre coses que hem fet i tenim una reunió amb mit pactada.
Però ell és el que apunta mentre que cuines...
Així sortirà l'aplicació, si l'estàs pensant mentre fas la rosa.
Bueno, ells anem parlant, bueno, tenim idees, no és que els estiguem pensant, tots dos tenim idees, les posem en comú.
A veure, que estan fent investigació, Raül, que no és...
Ja ho sé, li he de treballar i fer coses, però és broma.
L'objectiu és que hi hagi un producte, estem creant producte i l'idea és fer open source.
Ja, però ara esteu prova i error, ara esteu...
I després no faran mai un deploy en divendres, perquè clar, és perillós i aquestes coses, ja s'hi ha
un... Si fan un deploy, encara que sigui en dimarts, ja veurem.
Nosaltres som a saco, que te caga. Nosaltres anem a saco, Paco, anem molt a saco i d'això, però tampoc...
Marc, estàs llegint gent que és... ja amb un cert recorregut, que es preguntava al final quin serà el model de negoci d'OpenAI.
No ho sé ben bé.
No l'hauria de tenir, no?
En principi, exacte. OpenAI sí. El que diu és, no sé ben bé, però d'entrada ells tenen una API i jo pago per el GPT, per tindre accés al GPT Plus, i a més a més pago per l'API, pago tokens de l'API, i moltíssima gent està construint coses a sobre dels models d'OpenAI i paguen tokens per la utilització dels models. I ara, com ara diguéssim, hi ha molts models en el mercat i jo crec i també hi ha models open source, però hi ha moltíssima gent que el camí, diguéssim, de menys resistència és connectar-te contra les APIs d'OpenAI, és el que està més documentat.
AI
és el que qualsevol eina que es connecti contra un model de llenguatge té un connector contra OpenAI per defecte, amb la qual ja tens una API molt bèstia. Cosa important sobre això, és a veure, hi ha una part que ha passat per al radar que no en parla ningú, però és que precisament per tots els que, com jo i en Juan, estem desenvolupant aplicacions contra el model aquest, el que han tret ara és que tu pots crear API keys, tokens per API claus per connectar-te contra l'API, vinculades a projecte, i pots posar límits específics per cada projecte. Per exemple, el meu company doncs, tenia una eina, doncs, ha fet un programet per comparar, perquè els usuaris puguin comparar el rendiment de diferents models en basc, en euskera. Doncs, clar, ell no s'atrevia a agafar i fer aquest projecte públic i obrir-lo, perquè pot morir d'èxit i de cop i volta arruïnar-se, perquè l'API comença a morir-se. En canvi, ell pot agafar i dir, escolta, poso aquest API, tinc aquest projecte, tinc aquest token, li foto 20 euros... I quan s'acabin els 20 euros...
Quina és la limitació de trucades?
La poses va per tokens. És preu per token.
Vale.
Ara com ara, em sembla que el model GPT-4O val 5 euros al milió de tokens. Podries entendre que un token és mitja paraula, aproximadament, i els tokens de sortida són una mica més cars. El GPT-3.5, els tokens són realment baratos. Són realment baratos. Són com...
A veure, i que totes aquestes empreses, el 99% d'empreses cada cop i volta ara tenen un producte basat en IA i el que fèiem abans, però ara
n'hi ha. Criden a l'API de ChatGPT.
Estan tirant contra l'API de ChatGPT, ja tenen IA.
Els mateixos,
excepte
els de Perplexity... Unes
poques excepcions, sí.
Per això dic, el 95-99% fan això i amb això ja diuen que tenen IA i és màrqueting i ja està.
Bueno, però hi ha moltes empreses, com per exemple Perplexity, Perplexity.ai, que per mi em sembla que és el millor buscador que corre ara, van començar, diguéssim, amb un producte que muntaven a sobre de l'API d'OpenAI i ara ja tenen el model propi. I tunejat i refinat. Per què? Perquè, a més, utilitzant el model, han generat tot un dataset amb el que poden entrenar i fer un fine-tuning d'un model
open source. Sí, però que parlo de CRM, CRPs, eines de marketing, totes aquestes eines corporatives de gestió, cada cop i volta, que totes tenen ahí i el que estan és fer tirar contra les APIs.
Una altra cosa que s'ha introduït i que no ho han anunciat i ningú en parla, és ara la possibilitat de dir-li a OpenAI que no entrenin models amb les teves dades. Abans era, bàsicament, si tu vols no entrenar els models amb les teves dades, has de ser un client enterprise, i a més és pràcticament de dir que ells no recordin les converses anteriors. I ara ja han afegit una cosa que evidentment està en si per omissió, però ho vaig detectar perquè la gent d'OpenAI ha tret un client de ChatGPT per Mac.
Ah,
i
sí.
No per Windows.
I no per Windows.
També ho estan fent, Marc, perquè venen castanyes fortes.
És de pagament.
Però que castanyes venen... fortes des de la Unió Europea.
No, ja li venen. Li acaba de fotre una denúncia a Sony, a Microsoft, Google i no sé qui més, perquè diuen que tenen sospites fundades, vull dir, que és obvi que és veritat, sospites fundades que han fet servir contingut sobre el qual té Sony Music o Sony en general copyright per entrenar els seus models, i han fotut una demanda en la que, sí, demanen molta pasta, però bàsicament el que estan demanant és arribem a un acord en tema de llicències que et costarà una
igual
pasta.
Igual que el New York Times,
i tenen tota la raó.
Però l'altre és el tema de la privacitat en els dispositius. Vale? Perquè jo per això dic...
Sí, però vull dir però que això comença per les grans corporacions i anirà fent cascada. Llavors,
no,
al final,
però vam cascada, però...
I poder dir, no, és que la gent que li faig servir les dades és perquè m'està donant permís.
Clar.
Saps? Posant aquesta opció.
Sí, però per exemple, en el moment que tu agafis i activis copilots en el Windows. És a dir, una cosa que tu diguis, una aplicació doncs, que fa codi o una aplicació a l'Excel i fas copilot a l'Excel i fas copilot a això, però em vaig a fer copilot a tot el Windows i de cop i volta t'estàs connectant al banc o estàs enviant cartes d'amor o estàs fent saber, vés a saber el que estàs fotent i aquí hi ha problemes greus. Llavors, bueno, doncs, que sapigueu ara doncs, que a ChatGPT, si no buscar l'icona del vostre usuari, doncs hi ha l'opció per desactivar el fet de que et donguin entrenin amb els teus propis d'allò.
Marc, perdó.
Digues. I que hi ha una aplicació per Mac que OpenAI...
Que és de pagament. És de pagament.
Ah, és només pels de pagament?
És només pels de pagament.
Ah, vale, doncs jo la tinc i va bé i tens lo de la veu. I ho he provat i sí,
però perquè tu pagues. Tu tens una versió de GPT que pagues. Els oients que ens esteu, que esteu com a audiència aquí seguint-nos a Riverside, que sapigueu que podeu participar en el chat. Igual que ha fet el RUP, perquè hi ha 7 o 8, vull dir que participeu en el chat si voleu. Vale, aleshores, Google Gemini o Google I.O., què passa amb Google?
Bueno, Google té un model molt potent. Google té un model molt potent, té el Gemini i l'han ampliat a 2 milions de tokens i bàsicament estan enxitxant la IA a tot. Estan enxitxant la IA a tot a saco. A saco.
Sí.
Van a pinyó. Que... Ja començo a trobar propostes de generació de contingut a dintre de Google Drive sense haver activat res. Estàs escrivint a Google Drive i et diu... Et fa com una espècie de copilot, ho comences a trobar a Gmail.
En Gmail professional, entenc, no?
Bueno, sí, perquè tinc la versió d'empresa de la UPC.
Sí, perquè jo en el meu, la veritat és que no m'he trobat res.
Jo no l'he tirat, però faig servir la versió
de... No? Com està a Teams, de que et dona un... En el Meet no han posat res, no? De que...
Teams està en molt més avançat.
El gratuït, no. El sí, de pagament ara fa temps que no faig servir.
A veure, per favor, no parleu de Google Teams. No parleu de Google Teams.
O sigui, no, és que no és Google Teams, és Microsoft Teams o Google Meet.
No parleu de Microsoft Teams.
No, però el Teams... Oi, Tomàs, el Teams et fa un recap,
sí,
no?
un resum, un recap i un detall. I a
està
més,
bé, això, de les
Marc,
meetings.
Marc, et dic una cosa. El Microsoft Teams és una peça bestial. Està molt ben fet. Està molt integrat.
I deu haver millorat molt treballa, des de fa 3 o 4 anys.
I la gent que treballa o que treballem amb ells a dia és una eina, et diria que és imprescindible.
Mira, pels usuaris que per algun motiu ens toca professionalment entrar un dia cada 3 mesos en una reunió amb Teams, és dolorós. És dolorós. Perquè...
Aquí, Marc, diré una cosa. Al món educatiu, diguem que la tecnologia... Saps que no ho dic per tu, però pilla molt lluny. I jo tots els problemes per entrar a reunions online sempre els tinc en temes de món educatiu. I és igual que sigui Teams, que sigui Meet, que sigui el que sigui, perquè sempre és un Cristo. Jo estic d'acord amb el que diu el Tomàs. El Meet funciona molt bé. A mi no m'agrada perquè tal com està pensat per funcionar, o sigui, tal com està estructurat, a mi em costa, perquè jo tinc la ment molt més muntada tipus Slack, per entendre'ns, d'acord? Mm-hmm. Però és una cosa meva. I el Teams funciona, tu el veus i sembla que funciona igual, però si l'intentes fer servir com faries servir Slack...
Sí, és el problema.
És un
si estàs acostumat a Slack...
L'has de fer servir d'una altra manera.
L'has de fer servir, Raül, com a Teams.
Ja ho sé, però quan el fas servir com a Teams, és veritat que funciona molt bé. Funciona molt bé. Ara, això sí, es menja els recursos del sistema, però bueno, que això també li passa a Slack.
Mira,
i igual li passa a Raül.
Amb el meu Mac Intel i 9 agafaven, fotien les videoconferències i es començaven en els ventiladors. Que deia, però
sí,
què
perquè
està
és un navegador,
si
és un navegador,
canviat,
realment.
Sí, però ha canviat, primer que s'ha canviat força. Després, permet fer coses, a part d'això que dèiem de la I, dels resums i tot això. Mira, aquesta setmana, un exemple.
Perdoneu.
Els resums correu... en els meetings està molt bé, realment.
Està molt bé i és molt ben acurat, una cosa tonta de la integració de Teams amb Outlook. ¿Vale? M'escriu un client, havíem de tenir una reunió que implicava 4 o 5 persones més de la meva organització. ¿Vale? A més, aquest client també havia de convidar a gent fora de la seva pròpia organització, que tampoc érem nosaltres, i uns tercers, un Cristo. Total, que intentem buscar slots, ¿vale? al dins de la teva organització, al Teams capaç de proposar-te en combinació d'Outlook, quin és els primers forats lliures.
T'ha integrat amb el calendari,
¿vale?
Sí.
Aleshores, vaig crear una finestra amb, responent a un correu ja amb el Teams incorporat. Amb, o sigui, no el vaig enviar, però estava creat. S'anava actualitzant cada vegada que entrava a consultar perquè estava esperant la resposta del client per poder acabar de fer la programació, a veure quina és la lliure lliure. S'anava actualitzant sobre la disponibilitat real del meu equip, bueno, dels meus companys. I quan el client, avui, m'ha dit, vale, dimarts a tal hora. Hòstia, ho he enviat immediatament. I ho vaig fer-ho des d'Outlook. O sigui, no vaig haver d'entrar ni a Teams per programar-ho.
En això està molt bé. O que quan facis una reunió et crea una sala de chat que la manté després de la reunió per si has de fer comentaris, enviar coses, el transcript, com deia el Magma. Per això et dic, al final, quan deformes la teva ment per treballar en mode Meet, per entendre... Dic això en mode Teams, però dic això perquè jo venia acostumat d'una altra manera. Eh? És veritat que està molt integrat i funciona molt bé. Que es menja molt els recursos, però és que això és un mal que tenim avui en dia amb moltes coses que no és només el Teams. És un... No sé per què és, però bueno, totes són com una mena...
Perquè fan servir models de híbrids que funcionen per totes les plataformes, no fan servir els SDKs natius.
Perquè crec que s'ha posat de moda que per defecte ells li demanen a l'ordinador tot el que puguin, saps? En plan, que segurament funcionarien amb molt menys, però es curen en salut i és tu, dona'm tot el que puguis. I clar, doncs, el sistema respon doncs, donant-li tots els recursos que té a mà i clar, llavors l'ordinador comença a anar supercarregat i és perquè allò els ha fagocitat tots. Suposo que és una manera d'assegurar-se que l'aplicació és estable, però clar, home, jo crec que haurien de filar una miqueta més prim.
S'ha anat optimitzant, també t'ho dic, Raül.
Sí, ja dic, però si també
fa
mal prom.
Fa un any, per exemple, el Teams era un xuclador de recursos fins al punt que deixava fregits moltes...
Bueno, en almenys...
Ara ja no passa, ara va molt més fluid.
En entorns Apple, si no, si les apps no fan servir els SDKs natius i fan servir altres coses, no aprofiten el hardware. Llavors, doncs, passen aquestes coses que hi ha aplicacions que les obres en dispositiu iOS i es veu la bateria.
Però precisament les aplicacions de Microsoft... Però precisament les aplicacions de Microsoft estan molt... O sigui, els equips de Microsoft per aplicacions ofimàtiques o que després han de córrer amb Mac, ja, l'equip d'integració Microsoft amb Mac, és un equip que ha funcionat bé molts anys.
Sí, sí.
Han estat treballant junts molt de temps.
L'Office per Mac sempre ha funcionat bastant bé.
Sí. S'ha de reconèixer. Vale, estàvem parlant de Google Gemini. No sé, Marc, si vols afegir alguna cosa.
Tu vas veure l'IO per això, Ludo?
Vaig seguir una miqueta el que van anunciar. A mi l'única cosa que m'interessa personalment, a veure, una és alguns temes de desenvolupament. Quan estàs programant alguns temes, el Gemini Pro és l'únic model que sap fer algunes coses, com per exemple utilitzar el Chrome ADB amb Node.js és l'únic que en sap, perquè d'alguna manera és l'únic que té una miqueta de codi sobre com utilitzar aquesta eina, perquè estem parlant d'eines, de repositoris de codi, de projectes que són molt, 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 molt actuals i al final, diguéssim, el model que hagi estat entrenat o tunejat amb una miqueta de codi sobre aquest projecte és el que et pot resoldre els problemes. Per això quan estem agafant, perquè bàsicament ara com ara estem utilitzant aquests models com a documentació quan estàs desenvolupant i molt poques vegades vas a buscar la documentació, sinó que estàs treballant amb el model i tenint converses amb el model i demanant codi, provant codi i testejant coses d'aquestes. I clar, si el model no coneix el projecte en el que estàs treballant, doncs tens un problema. I sempre anem doncs, entre Claude o anem entre GPT-4 o el Copilot o en aquest cas el Gemini Pro, doncs que sí, que va bastant bé. El que interessa bastant és que diuen que, així com Facebook té un model que es diu Llama, que és el Llama 3, aquest superbèstia, els de Google tenen un model que es diu Gemma, de Gemini tenen Gemma, que és la seva versió open source. Aquests sí que treuen versió open source i han dit que el mes de juny, d'aquí un parell de setmanetes, trauran el Gemma 27B. I amb la qual cosa, diguéssim, ho posa, diguéssim, és un model que ja té prou entitat, és més gran que aquests models domèstics, es pot encara executar amb una màquina potent domèstica, però no és dels de 7 bilions, és de 27, i el model Gemma és un model que està bé, amb la qual cosa d'alguna manera tindrem més ventalls de models. En qualsevol cas, aquests models open source, un dels problemes principals que hi ha és que són molt dolents en català. Són molt dolents en català i jo crec que aquí Softcatalà, així és com ja va haver-hi aquell model que era el Flama 7B, que anava prou bé, però clar, és un model el Flama 3B, un model de 3B és un model molt, 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 molt patatero, que té un ús molt limitat. Si tinguéssim un conjunt de dades gros per poder fer fine-tuning de models, doncs, com un Lama gros o un Gema gros i posar-li el català a sobre, jo crec que seria important pel català com a llengua i per als usuaris en català, i que fem projectes en català, perquè en comptes de tirar ara com ara, si vols treballar en català i en euskera, els llenguatges de referència són GPT-4 i para de comptar. Google Gemini una miqueta, però GPT-4 és the way to go. O sigui, en multilingües d'això, perquè a més tenen tokenitzadors específics per aquests llenguatges. Per exemple, quan OpenAI va treure parlava doncs, dels tokens, doncs va agafar i va indicar doncs, que tenia tokenitzadors més eficients i té tokenitzadors dependents del llenguatge. Per exemple, si tu escrius Python, doncs el llenguatge Python, doncs totes les sentències del llenguatge Python, doncs totes les primitives del llenguatge Python són tokens específics. De manera que no ho té que parsejar com a llenguatge natural, sinó que ja ho agafa com a tokens de llenguatge Python. Doncs el hindi, el urdu, el rus, el xinès, totes les variants del xinès, ja, diguéssim, que ja tokenitza aquests llenguatges i, a més, cada vegada de manera més eficient. Llavors, bueno, doncs aquí tenim una cosa interessant. El que sí que queda molt clar és que Google ara com ara està en un moment histriònic, perquè no té, bueno, un moment bipolar, perquè per una banda estan agafant i inxitificant completament el cercador cada vegada vol que estiguis més rato en el cercador i que vegis més anuncis, i per una altra banda estan agafant i volen fer cerca per intel·ligència artificial, amb la qual dius, a veure, tu estàs a minsa o estàs repicant campanes? I jo crec que tenen molt clar que el cercador doncs l'explotaran, trauran, munyiran de la vaca el que puguin fins que amb una corba d'aquestes exponencials la gent marxi dels cercadors normals i ni DuckDuckGo, ni Brave, ni Ecosia, ni Google. Ens anaríem tots a petar a buscadors com Perplexity i coses d'aquest estil. Amb la qual la web, veure què passa amb la web i quin és l'hàbit de visitar pàgines i coses d'aquestes, perquè és un problema. També és un problema perquè s'està omplint la web de merda generada per IA, i això també és un problema per la IA. Però a mi em sembla que des del punt de vista del compte de resultats de Google, com que aposten que tard o d'hora tindran aquests ingressos que els hi donarà de la IA, indirect o directament a través de la venda d'APIs, de tokens i de venda de serveis i fer que els seus serveis d'Office siguin de més valor afegit i la gent els necessiti i pagui per ells. I després, sobretot, jo crec que Google, el més interessant que té Google sobre la taula ara com ara és l'AlphaFold 2.0, que bàsicament ha agafat i ha descrit totes les possibles proteïnes orgàniques i les seves interaccions entre elles. I això donarà pas a una quantitat industrial de patents en temes biomèdics que pot valer tant o més que el Google que el de l'Alphabet que tenen ara. I segurament sortiran empreses d'Alphabet en el sector biomèdic o partnerships pues, amb els de sempre, amb els Pfizer, amb els Moderna, amb els Roche i companyia. I aquestes coses les anirem veient.
Vale, no confondre Roche amb Ferrero Roche, que són coses
diferents. No, Ferrero Roche ja és una altra cosa, molt més vale, important, pues, molt més important.
Gràcies, Marc, perquè ho has resumit molt bé i ho has posat tot molt bé. Hi ha moltes coses avui. Tenim nous mecenes. Anem ràpidament a contacte. Vinga, va.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Contacte. Agrair a en Lluís Vilamil. Villamil, que ens ha renovat la confiança I, bueno, i ha augmentat les seves aportacions. Lluís, tio, molt maco. A més, el conec molt perquè és radioaficionat. Mm-hmm. És el nostre col·laborador de Menorca en la part de Catalonia Ham. I és un tio molt, molt maco. I també tenim un nou... Sí, gràcies, Magma, per posar globitos. I un altre mecenes, en Jordi Jota. Jordi Jota. Que també ens ha fet una aportació. O sigui, que ja sabeu que a través de la Jeta podeu fer aportacions o bé puntuals o bé recurrents, de les quantitats que hi ha unes allà establertes, però podeu posar la que vulgueu. Tot suma i tot ajuda. Moltes gràcies a tots. I vinga, falca de Byte Rate, que l'haurem de treure perquè no paguen.
Byte Rate simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte Rate redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Byte Rate patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteright.dental.
Que no paga, Byte Rate? Com és que no el paga?
Magma, ara anem a les novetats d'iOS 17.15, que són molt interessants, tio. Però ningú s'ha enterat, o molt poca gent s'ha enterat, però de cop i volta els d'Apple, a l'aplicació Fotos, han recuperat totes les fotopolles que havíem esborrat, tots els nudes, i han començat a aparèixer tots els nudes.
A mi me n'han sortit moltes, no ho he entès. Bueno,
com?
Expliquem-ho bé.
Jo ara m'he perdut.
És que, sí,
a veure,
hi havia gent que tenia
fotos...
Sí, és fort
el que ha passat. Expliquem-ho bé, que la gent ho entengui. Des de fa...
Això és molt interessant, eh?
Fa 4 o 5 dies ha sortit l'actualització possiblement l'última actualització gran d'iOS 17 abans de la WWDC, que sortirà a la 18 beta, i a la tardor tindrem la 18. Resulta que aquesta actualització comencen a haver-hi usuaris que estan reportant que li estan sortint fotos que van esborrar fa anys.
Feia 8, anys. 10 anys, o sigui, una barbaritat d'anys.
Uh-huh. Li estan començant a sortir fotos a la galeria, a l'aplicació de fotos.
Que van esborrar
perquè era...
Que van apretar el botó.
I que no tenien en backup ells a iCloud. Les van voler esborrar.
Tu les vas esborrar perquè no les volies, bé, perquè eren fotos.
Per això.
O eren fotos compromeses.
I heu dit anys,
veure,
no?
Magma,
anys.
Tu en els últims anys...
Moment, 8 o 9, 8 o 9 o 10 anys.
Moment, Marc, 8 o 9 anys... Però això no pot ser en una empresa com Apple, que la teva privacitat és la seva principal importància.
Totalment.
El seu principal focus sempre és la teva privacitat.
És impossible. Aquests usuaris estan equivocats.
Deu haver estat Google. Segur que tenen Android.
Sí, o que ho tenien connectat amb les Amazon Photos.
Ho veieu com no es pot creure res d'aquestes empreses?
No, res.
I del que més facin bandera, menys has de creure.
Exacte. Sí.
Quan més tenim pit d'una cosa, més tenen
que demanar. Les fotos no vol dir que Apple hagi accedit també.
Per començar, Tomàs les tenia.
Perquè clar, tu les havies passat a iCloud.
Tu has canviat de parella.
No és un tema del núvol. Apple, de moment, no s'ha pronunciat.
Perquè no saben com...
No saben què
dir.
Encara estan intentant pensar què faran amb el vídeo de les guitarres aixafades. Que, per cert, els de Samsung han fet un anunci resposta impressionant.
Brutal, millor de Samsung en els últims anys.
Impressionant l'anunci de Samsung.
Una noia agafa
la guitarra trencada i es posa a tocar la guitarra.
Sí,
fantàstic.
No, aquí els de Samsung...
Amb una partitura, amb una tablet Samsung, que ningú coneix. Perquè no l'ha vist mai.
Ja sabem
però,
ningú fa servir, perquè les estadístiques d'utilització...
No és un portàtil, és un portàtil. No desvio l'atenció.
Bueno, respecte a això de les fotos, és molt possible... Ja sabeu que l'aplicació de fotos, doncs, al final és una base de dades, no? I és molt possible que hi hagi hagut algun bug amb els índexos. Ja veurem. Jo amb això m'hi havia trobat amb el Mac feia molts anys.
Ja, Magma, però
fotos borrades...
Que hi hagi un error em sembla totalment comprensible i passa a les millors cases. Però aquella foto de fa 9 anys... no hi hauria de ser allà.
Sí,
aquest
però,
és per mi el drama.
Mira, ara m'estic recordant. Jo vaig veure això fa bastants anys, quan encara no hi havia fotos per iOS, i me'n recordo que això és quan estava al servei tècnic d'Apple encara. Em va passar això amb un client, una cosa similar, i eren que les thumbnails que estaven vinculades a les fotos, vale? Que són doncs, imatges una mica més petites per mostrar a certs llocs de l'aplicació, un cop tu ja havies borrat la foto, aquests thumbnails no s'esborraven. Llavors, per un bug, entenc. O no ho sé. No, devia ser un bug. I és molt possible que això és el que estigui passant ara, però no ho sé. El que és molt estrany és que l'actualització... El que és molt estrany és que l'actualització hagi fet que apareguin aquests fitxers.
Clar, doncs perquè això ho tenen guardat. No volien que sortís, hi ha un error, un bug que no s'han adonat al testejar-ho, que ha fet
resultat tot això. Però és molt fort, saber, o sigui, és molt fort.
És molt fort que s'ho guardin, perquè clar, nosaltres en el fons som gent normal. Però això vol dir que tots els famosos que tenen iPhone, totes les fotos que s'han fet, Apple les té. O sigui, això que t'està dient, si tu ets Brad Pitt, per dir alguna cosa, és que Apple té totes les teves fotos.
Sí.
Fins i tot les que has fet per error i les has esborrat. I fins i tot les de fa 10 anys. L'empresa que, ja et dic, el seu leitmotiv els darrers anys per vendre la moto sempre ha sigut que som els únics que ens preocupem de la teva privacitat. Home, si et dic, a mi el drama és que introdueixin un bug, això passa a les millors cases. Sí. Però que...
És raro.
Flotin fotos fa 8 anys que haurien de no existir.
Serà interessant veure com surten d'això. No sé si ha sigut massa polèmic, o sigui, encara no ha sortit a mitjans tradicionals.
Jo no m'havia enterat, però... Jo no m'havia enterat.
No, és que no s'ha parlat massa.
Jo no m'havia enterat.
Em sembla que va començar en un fòrum de...
L'Steve Jobs sortiria i diria és que no sabeu fer bé, esborrar bé les fotos, és culpa vostra.
No apreteu el botó que toca. Bueno, això ha sigut l'anècdota.
A banda de l'anècdota, 17.5 porta coses molt interessants. Tira.
Sí, porta algunes coses... A nivell de features, no hi ha massa. Aquí a Europa doncs ara tenim la possibilitat de descarregar les apps via web. Vale? Que havien sortit les stores alternatives, però ara ja es podrà començar a descarregar una app concreta d'una web. I han afegit també des de l'aplicació Find My aquests, a vegades segur que us ha passat, no? Que en diu algú t'està rastrejant amb uns AirPods, amb un AirTag, doncs ara també tindràs notificacions de rastreig d'altres dispositius que no siguin AirTags, com per exemple el de Samsung o el de Tile o el que sigui.
I això pot estendre's també a altres...
L'Android ja ho té, per cert.
Sí, perquè això convergeix en una mena d'estàndard, ¿vale? Per aquest tipus de dispositius, d'acord? Mm-hmm. On una de les parts d'aquest estàndard és això, és informar a l'usuari que hi ha un dispositiu d'aquest estil, un AirTag o similar, a prop seu i que ell no el té registrat. Per tant, l'està seguint. I això pot ser un AirTag amb un Android, pot ser un dispositiu diferent,
Samsung, però que
no sigui un AirTag. Exacte. És a dir, que, i això s'integrarà en uns sistemes amb els altres, que això també és molt important. O sigui, això està molt bé.
Està bé que ho hagin fet perquè hi ha hagut un munt d'escàndols des que van sortir els AirTags
de seguiment. Sí, d'aquests personals.
Clar, és que funciona superbé, realment. És que és molt petit...
Sí.
També hi ha hagut molta
informació, diguéssim, de caire positiu del funcionament d'aquests sistemes, tipus AirTags,
feta la llei, feta la trampa. Però el que sí que és important, que això no surt surt a les notes, però està amb lletra petita, és que arregla fins a 15 vulnerabilitats. I algunes molt importants, en plan, doncs, que hi havia opcions de rastrejar l'usuari a partir d'aplicacions que fan servir l'app i de localització. N'he llegit una aquest matí també que hi havia alguna manera també per arribar a llegir les notes de l'usuari amb certes accessos. Bueno, està bé que actualitzeu perquè s'arreglen bastantes coses xungues. No sé si s'havien explotat, però estaven.
Vale. I alguna cosa més?
I m'he apuntat per aquí, sí, que fa un parell de dies van presentar una millora d'accessibilitat d'iOS 18, que és una cosa estranya. Això vol dir que tenen moltes coses a dir a la keynote, o jo almenys arribo a aquesta conclusió.
Sí, és una bona conclusió. I que ja ho estan avançant perquè no els donarà temps d'explicar-ho
exacte.
Tot. No?
I han afegit una que està molt guapa, que és controlar els dispositius amb la vista només. Hi ha un vídeo, de fet, us el deixaré aquí penjat. I alguna que alguna altra part perquè la gent amb problemes d'oïda doncs pugui arribar a sentir la cançó amb vibracions i tal. Però una molt curiosa és que n'hi ha una que millorarà, segons posen, el mareig quan mires una pantalla dins del cotxe o d'un vehicle.
Ah, sí,
vehicle.
Que hi ha gent més susceptible que altres.
Sí, que és...
Vehicle, que pot ser cotxe, tren, avió, eh?
És curiós, m'agradaria provar-ho, veure.
A mi em passa molt amb el cotxe. Amb el tren no tant, a vegades, però amb un cotxe, si no estic... Clar, que estàs conduint, estàs conduint, no? Però si vas de passatger o vas enrere i vols mirar el mòbil, avió em marejo.
Sí, no, jo també, bastant.
I no sé d'on ve això. Vale, o sigui que ho treballaran, perfecte, doncs molt bé.
Sí, sí, sí. I bueno, que ho hagin presentat abans de la keynote vol dir que hi deuen haver moltes coses a presentar.
Correcte, també estic d'acord amb tu amb aquesta reflexió. Alguna cosa més de l'iOS 17.5
no,
o
ja
d'Apple? Doncs pues anem a propostes, que hi ha 4 i són ràpides. Vinga.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Va, tiro una que vaig apuntar jo, que és recomanar un canal de YouTube que es diu AI Insight, Artificial Intelligence Insight, AI Insight, que el condueix en Jason Howell i que té com a convidats en Jeff Jarvis i en Mike Elgan. Tots aquests personatges, tant el conductor com els convidats o co-hosts, són gent que ve de This Week in Tech. O sigui, quan els veieu els reconeixereu. El Mike Elgan aquest és un col·laborador del Leo Laporte de fa molts anys, igual que el Jeff Jarvis i el mateix Jason Howell. El Jason Howell és aquest que té la mandíbula així molt, sembla un marine, saps? I en Mike Elgan és aquest que és un viva la vida, li agrada molt menjar i igual està menjant jalapeños a Mèxic com se'n va a visitar els vinyedos de la Toscana, saps? És un
siberita.
Però bueno, que és un siberita. Però més enllà d'això, com This Week in Tech està en modo contingent o contingut, aquest podcast, jo crec, podcast i canal de YouTube, poder hagués tingut sentit que sortís dintre de l'ecosistema de This Week in Tech, perquè a més les persones que el munten són de l'ecosistema del Leo, però com no està creixent per tema de contenció, ho han muntat a banda i és, bueno, i ho fan ells, estan a Patreon per si algú vol ajudar-los. Seguim. En Sinner, avui estem a dia 17, no? Però això va ser del dia 15, fa dos dies abans, diu, avui, dia 15, en Mike Oldfield fa 71 anys. Per celebrar-ho, escolteu algunes de les seues cançons més divertides, que no són... que no tots són bodrios per millennials. I diu divertides diu perquè es nota que anava bastant passat de birra quan les va crear. Vale? Hi ha una playlist a YouTube amb les cançons divertides del Mike Oldfield. Rub, no sé si estàs per aquí. Vols... Oh, clar, no pot dir la seva.
No pot.
Pues ja llegeixo jo. Diu, insisteixo en que en Pau... No, perdona.
El Pau...
En Pau insisteix en convidar en Rup al programa. Doncs mira, anem avançant mica en mica. De moment el tenim en el xat. Vale?
La setmana que ve
en ja... En dos o tres xats que no insulti a ningú ja el podem convidar. Has de passar la prova de l'algodón. Rup, està aquí escrivint. I jo no he escoltat res que li vagi bé en aquell Mac i no, potser el que va malament és el Mac. Ah, sí, vale, perdona. Vaya mierda de norma. Bueno... Sí, perdona, era per fer una mica de conya. Saps que pots estar aquí amb nosaltres quan vulguis. A veure si agafem aquest patró d'enregistrar els divendres, que jo crec que ens va tots una miqueta més millor i descansats, i ho seguim. Bueno, dos queden propostes. Dani Gaia, un repte. Diu, repte pels mosseguis. No sé si tu vols llegir alguna, Mac, me'ls estic llegint tots jo. Pots tirar tu amb aquesta?
Llegeixo una. Repte pels mosseguis. M'agradaria poder disposar d'un llistat de tots els llibres que s'han anat recomanant al podcast, tant com de proposta com no. Que molts es recomanen a l'aire mentre els cracs de la zona es xerren. Tots vosaltres que esteu tant en el món de la IA, els LLMs i tal, podríeu fer alguna coseta perquè el mossegui, que no sé si
la
és
mossegàlia o mosseglia o alguna cosa així, sí.
Crea una base de dades amb tots els llibres. Doncs sí, s'ha de fer un web scrapping aquí, no?
La idea està bé. Sí, el tema és que les fonts...
Estan tots al blog.
La majoria estan a propostes, però moltes vegades alguns no, perquè jo durant una temporada, quan el Marc feia una proposta que no l'havia dit abans i per tant no l'havia pogut apuntar, no l'apuntava. Algunes vegades sí, altres doncs no em donava temps d'apuntar-la després. I per tant les fonts són l'apartat de propostes, però també els àudios del programa.
Clar.
Que és el que està dient, per això està parlant de LLMs al Dani. La idea és bona, l'execució costosa, ja veurem. Però bueno, la idea bona. I acabem amb Norman, que parla també d'intel·ligència artificial i diu, l'altre dia vaig sentir el concepte de l'adopció silenciosa, de la AI. I em va agradar molt. Ho vaig sentir en el podcast Societat de la Informació. Vale? I us posem l'enllaç en aquest podcast. Doncs ja està, hora complerta. 59, bueno, estarà una miqueta menys avui perquè hem anat una mica de corcoll i hem tingut molts problemes al principi. No, nois, no sé com resoldre que puguem planificar una emissió a YouTube i que quan comencem a emetre des de Riverside automàticament la agafi perquè ens apareix...
No saps com resoldre-ho perquè és un fallo de Riverside i no...
Clar, perquè no depèn de nosaltres com a usuaris.
Que a vegades funciona, no sé.
Bueno, a mi m'apareix la possibilitat de dir... O sigui, Riverside sap que hi ha una programació feta a YouTube. Normalment la seleccionem, però no emet. O sigui que no sé. Ho sento molt, sap molt de greu perquè no ens permet ser... Ja som bastant volàtils i si com a mínim ho poguéssim fer programat, però no va. Mica en mica ho resoldrem. I moltes gràcies a tots. No he dit ni tan siquiera al principi el programa, l'episodi, que és el número 591, vale? De la temporada 17. Ho faig al final perquè avui ha sigut un dia caòtic. Fins la setmana vinent.
Apa, una abraçada.
Adéu, Magma.
Adéu.